Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'Institut Nacional d'Estadística informa que el 2024 10.500 adults i 400 menors van ser condemnats per diferents delictes a les Balears. És un 10% més que l'any anterior. Unes dades de criminalitat que situen la taxa a les Illes en 15 delictes per cada 1.000 habitants. És la més elevada de tot l'estat. Ara bé, aquesta taxa no dibuixa del tot la realitat de les Illes, ja que s'ha calculat en base a la població resident només i no la flotant, que arriba a duplicar-se en dies concrets d'estiu. Deixant de banda les xifres, els delictes més majoritaris que es registraren a l'arxipèlag van ser aquells contra la seguretat col·lectiva, contra el patrimoni i ordre socioeconòmic, o també els de seguretat vial, mentre que el perfil del delinqüent condemnat a les Illes és majoritàriament home, d'entre 20 i 50 anys, i 6 de cada 10 eren de nacionalitat espanyola. Són algunes de les xifres que porta aquesta estadística que coneixem ara, que acaba una de les èpoques amb més moviment per als cossos policials, especialment a les zones turístiques, on, a més, s'hi ha produït un intercanvi d'agents d'altres països a través del programa Comissaries Europees. Avui, precisament, s'han acomiadat dos efectius d'Alemanya i Països Baixos. Amb dos han coincidit que la majoria d'actuacions que han fet aquí han estat per excés d'alcohol. Tot d'una, ampliem aquestes qüestions. Avui és dijous 18 de setembre. Miguel Soler és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars avui amb Maria Eugènia Quecles. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per les inversions en els aeroports. Son Bonet, Eivissa i Menorca es beneficiaran del pla de 13.000 milions d'euros anunciat pel govern espanyol.
La partida és global per a tota la xarxa d'aeròdroms d'Aena per adaptar-los al creixement de la demanda amb obres programades entre 2027 i 2031. Falta conèixer la xifra definitiva de la inversió estatal a les Balears, però no es preveu una gran partida a Palma, en Sant Joan, on s'hi fan obres per valor de 560 milions des de fa 3 anys. El nou pla permetrà al Manco adequar els controls de seguretat a Eivissa i Menorca i a Son Bonet millores com els accessos, el camp de vols i la plataforma.
Els sindicats ja ho votaran en contra de fer una avaluació de riscos laborals al mestre condemnat per assetjament.
Un examen psicològic que ha d'ordenar la comissió paritària conformada per administració i sindicats, que encara no està convocada. És la via que Educació defensa per poder determinar si suposa un risc per l'alumnat de l'escola de Son Sardina, cosa que podria conduir a la retirada de la docència. Les famílies continuen sense dur els infants al centre.
El Consell de Mallorca incrementarà la neteja de les voreres de les carreteres d'arreu de l'illa per augmentar la seguretat de ciclistes i cicloturistes. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia, Ida. El Departament de Carreteres pretén que aquest espai de les vies interurbanes sigui ara més transitable per a les bicicletes, especialment en el punt de la xarxa més transitat per aquest tipus de turistes, on també ha augmentat considerablement el trànsit de vehicles a motor. Altres accions que persegueixen aquest mateix objectiu són la construcció de vials cívics, com els de l'Aró, a l'estació del tren i el de Sa Pobla a Crestaig, obres ja adjudicades i, en el cas de l'Aró, ja començades.
A Formentera, precisament, els ciclistes reclamen millores en les carreteres i camins de l'illa per garantir-ne la seguretat. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Un dels trams més perillosos és el que connecta Sant Ferran i Espujols, no té voral, i fa que la resta de vehicles no puguin garantir la distància de seguretat. El grup esportiu Espalmador reclama millores i també més conscienciació per part dels conductors de cotxes i camions amb motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, en la qual el Consell de Formentera ofereix una línia d'ajudes de 15.000 euros per l'adquisició de bicicletes i equips per convertir-les en elèctriques.
A Menorca, les obres de la planta desnitrificadora de Malbuja s'allarguen més del que es preveia i Maó complirà un any sense aigua potable. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Els treballs per reobrir les instal·lacions clausurades, recordem, per ordre de salut, el passat octubre havien d'estar enllestides al juliol. No obstant això, el retard acumulat ha fet que l'empresa hagi ampliat el termini 10 setmanes més per finalitzar les obres. És pràcticament el doble del previst inicialment. Una vegada finalitzin els treballs, se sol·licitarà a Sanitat l'aixecament de la suspensió.
L'actualitat avui passa també per la investigació que ha autoritzat el fiscal general de l'Estat sobre els crims d'Israel a Gaza.
Álvaro García Ortiz apunta violacions del Codi Penal que serien constitutives de genocidi i delictes de lesa humanitat. És el tercer dia d'ofensiva terrestre de l'exèrcit israelià i les Nacions Unides calculen que en només 48 hores 40.000 persones de la ciutat de Gaza han fugit cap al sud de la franja.
En els esports, el Mallorca ha tornat a entrenar avui matí amb la vista posada diumenge. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'Atlètic de Madrid visitarà Somos diumenge a les 4 i quart. Ho farà després de la derrota ahir a la primera jornada de Champions, mentre el Mallorca ha tornat avui a la feina després del descans d'ahir. Ho ha fet amb l'objectiu de sumar contra el conjunt madrileny la primera victòria del curs. A l'entrenament d'avui, Jagoba ha tingut les absències de Javi Llebrés, que recupera de la seva lesió, i demanarà Escumbula, tot i que estarà disponible per diumenge.
I continua la bonança quant al temps. Sapiguem quina és la previsió per les pròximes hores. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. No hi ha novetat a curt termini. Continua una situació marcadament tranquil·la, estacionària, amb alta pressió arreu de la Mediterrània. Tenim núvols baixos amb pesos pel vent, que en general també és de llevant, molt fluix, però l'humitat relativa, les capes baixes de l'atmosfera és elevada i, per tant, allò que tenim són aquesta formació de núvols baixos que no impediran que la temperatura un dia més superi els 30 graus. Això passarà, de fet ja passa, cap a l'interior de Mallorca i cap a l'interior d'Eivissa, i a diferència d'aquest dia també esperam que s'arribi al llindar dels 30 graus cap a Menorca. Aquest dia és també allò que fa la sensació, és precisament aquesta humitat que parlam, influeix damunt la sensació que tenim i segurament percebem una temperatura superior a aquella que hem comentat, perquè de fet la sensació que tenim tots és que fa molta de basca. Així continuarem aquest dia. No hi ha novetat a curt termini ni a mitjà termini tampoc. De fet, aquesta serà una setmana marcadament humida i càlida en general. Demà, poca novetat a la vista, continuarem amb el cel pràcticament estirat, només en presència de núvols prims, una miqueta també de núvols baixos cap a Eivissa i a Formentera, també cap a Mallorca, sobretot a la primera hora del matí, amb boires, però poca novetat a curt termini. Com dèiem, els canvis hauran d'esperar a la setmana que ve, en vista dilluns i a dimarts, que s'espera una baixada significativa de la temperatura.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les Balears varen registrar la taxa de delinqüència més elevada de l'Estat, només superades per Ceuta i Melilla, amb gairebé 15 delictes per cada 1.000 habitants, quan la mitjana estatal és d'11. És una dada facilitada avui per l'Institut Nacional d'Estadística, però que no té en compte la població flotant, que l'arxipèlag pràcticament pot arribar a duplicar-se en dies concrets d'estiu. En total, segons aquesta estadística, durant el 2024 es van condemnar prop de 10.500 adults i 400 menors per diferents delictes a les Balears. Això suposa, Olivia Navarro, un 10% més que l'any anterior.
Sí, els delictes més majoritaris, aquells contra la seguretat col·lectiva, contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic o els de seguretat vial. Tots ells amb més de 4.000 l'any passat, seguit d'altres com furs o trencament de condemna. L'any passat, a més, es va registrar una trentena d'homicidis, la majoria per imprudència, tot i que sí que hi havia una dotzena d'homicidis i dos assassinats. Pel que fa al perfil del delinqüent a les Balears, és majoritàriament un home d'entre 20 i 50 anys, i a més 6 de cada 10 eren de nacionalitat espanyola. Entre les penes, la majoria va pagar una multa, 1 de cada 3, seguit de treballs en benefici a la comunitat, inhabilitacions, prohibicions d'apropar-se o comunicar-se a la víctima, i després ja està la més greu, la presó. A més, també es van dictar una cinquantena d'expulsions del territori espanyol.
Pel que fa a les condemnes per delictes sexuals a les Balears, l'any passat se'n van registrar 146, això és un 1,3% manco que el 2023. D'aquests, 126 varen ser comesos per adults, mentre que 19 varen ser per part de menors. Aquesta radiografia la coneixem quan finalitza el darrer intercanvi d'agents de la policia del programa Comissaries Europees. En aquesta ocasió han estat 3 els efectius que hi han participat: Tim Lesserman, de la policia alemanya, i Ramon Cano, de la dels Països Baixos, que han patrullat durant 3 setmanes la platja de Palma i també el centre de la ciutat, i Sergio Muñoz, de la prefectura de Palma, que ha prestat servei amb els col·legues neerlandesos.
El programa Comissaries Europees permet que agents de diferents països de la Unió Europea canvin les seues destinacions durant l'estiu per a prestar serveis a indrets o a influència turística de compatriotes. Avui de matí, la prefectura de Palma ha acomiadat 2 d'aquests agents estrangers que han fet feina temporadament a Mallorca. Un és Tim Lesserman, de la policia alemanya. L'altre, Ramon Cano, de la dels Països Baixos. Els 2 han coincidit que la majoria d'actuacions que han fet han estat per excés d'alcohol.
Beben demasiado y no están cuidado y van a casa sin... Si no preocupan y están víctimas de hurto o ladrones roban las cosas.
Es que en Holanda, por ejemplo, cuando hay tanta gente, algunas veces se enfadan con la policía. Aquí, en ningún momento yo he tenido miedo de la gente se enfada con nosotros, con la policía. Eros, también, aunque eran muy borrachos, eran muy amables.
I en canvi, l'efectiu de la Policia Nacional que s'ha desplaçat fins als Països Baixos ha estat Sergio Muñoz, ha estat rebut avui de matí també en l'acte que s'ha celebrat a la prefectura de Palma. Ha explicat que la seva feina a la destinació ha estat gairebé la mateixa que a les Illes, però amb una legislació una mica diferent.
Las funciones más o menos son las mismas. Ahí la legislación es distinta, lo que antes ha comentado el compañero, es una legislación distinta, un código penal distinto, entonces les habilita a tomar unas medidas u otras, dependiendo de... Entonces la policía se adapta al país en el que trabaja.
I seguint en la plana de successos, s'han localitzat un cadàver a la mà al litoral de Sant Josep de Satalaia, a la zona entre Sacaleta i la punta de Jondal. Segons ha confirmat la Guàrdia Civil, un particular va alertar l'1-2 quan va trobar el cos ahir migdia.
Membres del grup d'activitats subaquàtiques, el GEAS, el varen recollir a la zona i el varen traslladar al port d'Eivissa, on es va fer l'aixecament del cadàver. La Guàrdia Civil ha descartat que es tracti d'un migrant i ja ha identificat parcialment el cos, però no es comunicaran la identitat fins a comunicar-ho abans als familiars.
I l'autòpsia ho ha confirmat. Matilde Muñoz, la veïnada de Palma, trobada sense vida a Indonèsia, va morir per asfíxia.
L'autòpsia revela més detalls que demostren que Matilde va patir més agressions a banda asfixiada. Han trobat signes de violència al cap, al coll i al pit. Molt viatgera, tenia 72 anys quan el 2 de juliol li van perdre la pista a l'illa d'Indonèsia de Lombok. El 30 d'agost varen trobar el seu cos enterrat a una platja propera a l'hotel on s'allotjava i on, suposadament, dos homes, ja detinguts, l'assassinaren.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'actualitat del dia passa per aquesta macroinversió anunciada pel president del govern espanyol, 13.000 milions d'euros per als aeroports espanyols entre els anys 2027 i 2031. Això sí, en principi no es preveu cap gran actuació a les terminals balears, més enllà d'adequar els controls de seguretat a Eivissa i Menorca, així com els de passaports per als passatgers que venguin de fora de la Unió Europea. En el cas de Son Bonet, segons fons del govern estatal, sí que s'ha reservat una partida per millorar-ne la urbanització, els accessos, el camp de vols i la plataforma i les tanques perimetrals.
En el cas de l'aeroport de Palma, Aena recorda que encara s'estan executant les reformes valorades en 560 milions d'euros, iniciades fa 3 anys, concretament la remodelació d'alguns mòduls, dels aparcaments, dels accessos i la renovació d'instal·lacions elèctriques contra incendis i de climatització. El president Pedro Sánchez assegura que amb aquest pressupost es podrà atendre la demanda actual del trànsit aeri espanyol, un any en el qual es batran de nou rècords amb més de 320 milions de passatgers en total.
Pensando, como ha dicho antes el presidente de Aena, en las cifras récord que vamos a alcanzar en el año 2025, pero sobre todo pensando en la disposición de batir durante los próximos años esas cifras y hacer también compatible esa ambición de planificación estratégica con la visión de futuro que tenemos para esta empresa y para nuestro país.
En concret, la inversió total fregarà els 12.900 milions d'euros, dels quals gairebé 10.000 corresponen a inversions regulades, la major inversió en la xarxa aeroportuària espanyola de les darreres dècades.
Mentrestant, el Ministeri enterra el projecte per declarar l'obligació de servei públic la ruta entre Menorca i Barcelona. La proposta sorgida durant l'anterior legislatura topat amb reticències per part de la Comissió Europea, motiu pel qual el govern estatal ha desistit de continuar amb la seva tramitació. Axel.
La iniciativa pretenia fixar una tarifa màxima de referència, però sense limitar el nombre de companyies aèries que podien cobrir aquesta ruta. Un projecte pilot per mirar de reduir els preus dels bitllets amb la capital catalana, que és la ruta amb major trànsit de passatgers a Menorca. La Comissió Europea, no obstant, hi va posar objeccions en considerar que hi havia prou oferta i que, per tant, la prestació del servei estava garantida. El senador per Menorca, Cristóbal Marqués, critica les il·lusions que havia venut el PSOE amb aquest projecte.
La veritat ha caigut per el seu propi pes, que és que l'Estat, el Ministeri de Transports, ha renunciat en aquesta OSP. Des del Partit Popular lamentam una vegada més que només mos venguin fum, que el Ministeri mos digui mentides, que el Partit Socialista vengui fum i mos donem de cara com de ser realitat, que és que aquesta OSP en Barcelona no és possible perquè no reuneix les condicions necessàries.
El Congrés, per cert, ha aprovat que Aena hagi de consultar els Consells Insulars qualsevol decisió que afecti els diferents aeroports de Balears.
I avui han recollit la veu de representants de cadenes hoteleres balears que reconeixen que un dels grans reptes és que la societat balear se senti còmoda amb el turisme. Ben igual que el govern apunten a l'oferta d'allotjament il·legal a cases com a causa d'aquesta massificació.
Després de l'enquesta de la ETIP, que reflecteix un creixement malestar de la societat amb el turisme, els hotelers recorden que les Balears ja no es construeixen hotels i que els esforços han estat centrats a actualitzar i millorar els existents per atreure turistes de qualitat. Segons un dels directius de Riu Hotels, Miquel Reines, un canvi de model pot ajudar a millorar la percepció del turisme.
Intentar fer que aquest turisme sigui respectuós, hem d'intentar fer que aquest turisme sigui lo menos estacional possible, hem d'intentar mantenir un nivell acceptable de creixement i hem d'anar al mateix temps a ser molt conseqüents de que un turisme de més qualitat pot fer i ha de fer que les illes també se'n sentin més beneficiades que en el que teniu avui.
Amb una capacitat de créixer limitada a les Balears, les grans cadenes hoteleres segueixen hores d'ara expandint-se arreu del món, cosa que també presenten com a incentiu per atreure personal. El director financer de Barcelona Hotels, Vicente Fenollar, reconeix que un repte segueix sent fidelitzar les plantilles. Per això aposten per oferir més informació.
Una solvència que la tenim i una distribució geogràfica que permetís tindre una carrera professional exitosa. Dediquem una part important de la nostra feina a la formació i a la promoció de l'equipo.
Els dos directius han participat avui a la jornada Futur i Competitivitat organitzada per la consultora APD. Entre els principals riscos per al sector s'han presentat informació falsa a curt termini i el canvi climàtic a mig i llarg termini.
A Eivissa, un dels projectes que financen els fons sorgits de l'Ecotaxa són les obres de la peixateria, el Mercat Vell i el Camí del Calvari, que estaran enllestides el primer trimestre de l'any que ve. Els treballs costaran més de 4.500.000 euros en total. En el cas del Camí del Calvari, que es transformarà en un passeig, els sous provenen de l'impost de turisme sostenible.
Les tres obres ja estan iniciades. El Mercat Vell hi haurà 9 paradetes d'alimentació de diferents dimensions. També s'han començat els treballs de rehabilitació i reforma de l'antic edifici de la peixateria. Era l'antic mercat de peix que ja fa uns 20 anys que estava en desús. Ara serà un centre cultural en el que es duran a terme diferents activitats com exposicions o concerts. L'obra està avançada i ja se n'ha instal·lat la coberta. També es preveu que a finals d'any s'hagin enllestit les obres del Camí del Calvari, que s'està convertint en un passeig per accedir a Dalt Vila des del Soto. Segons ha destacat el conseller de Turisme, Jaume Boussà, aquesta obra està finançada amb el fons ITS. Costarà 2 milions i és un exemple de com el turisme, ha dit, pot dur beneficis també als residents.
Acostumats a rebre les crítiques i les externalitats negatives. Jo crec que són inversions molt importants que quedaran bàsicament per residents. Que això també ens aporta el turisme, la millora de la ciutat i inversions que quedaran per residents.
2:19, seguim amb més assumptes d'actualitat. Educació ja ha publicat la llista definitiva dels centres que s'adhereixen al Pla Voluntari de Lliure Elecció de Llengua pel curs 2025-2026. Finalment, són un total de 19, tots de la concertada, i són 8 més que el curs passat.
La gran majoria, un total de 16, són centres de l'Escola Concertada de Mallorca i la resta, 3, són escoles concertades d'Eivissa. Entre els centres nous, que l'any passat no varen participar en el Pla Pilot de Llengua, hi ha el Col·legi Balmes de Palma o el Col·legi Serreal d'Eivissa. Cap centre de Menorca ni de Formentera s'hi ha adherit. En la resolució, la Conselleria d'Educació es posa que el català ha de ser la llengua d'ensenyament i aprenentatge emprada com a mínim en la meitat de l'horari escolar per garantir l'assoliment dels objectius de la normalització lingüística.
El sindicat CIAU ha acusat la Conselleria d'Educació de tirar pilotes fora amb el cas Roldán i d'actuar de manera irresponsable. A més, ja adverteixen que votaran que no a la comissió paritària que se celebrarà per decidir si el mestre de Son Sardina s'ha de sotmetre obligatòriament a la vigilància de salut, una avaluació que seria determinant per apartar-lo del contacte amb menors a classe.
En un dur comunicat, el sindicat independent, autor Autònom i Unitari, CIAU, lamenta que la conselleria no tingui cap pla B davant el malestar de les famílies de Son Sardina, que continuen sense dur els seus fills a classe per la presència del mestre condemnat per assetjament a un menor que havia estat alumne seu. Segons CIAU, l'administració trasllada als sindicats la presa de decisions sobre aquest cas i mantenen que el seu compromís és amb els treballadors i en la presumpció d'innocència, ja que, recorden, la condemna de Roldán no es ferma i obligar-lo a passar una avaluació psiquiàtrica pot suposar un precedent perillós per als docents. Asseguren que no entraran a fer judicis paral·lels ni en el sensacionalisme mediàtic. Joan Caspí és el secretari general de CIAU.
No admetre que la Conselleria d'Educació passi les responsabilitats en els sindicats. Nosaltres consideram que és una problemàtica que s'ha de resoldre dins la Conselleria d'Educació, que té solució i té una solució que contentaria a totes les parts, però el que no pot fer la Conselleria és el que fa sovint, que es passar la pilota a aquells que no tenen responsabilitats damunt el tema.
Bé, i ara que ha arrencat el curs escolar, torna a posar-se damunt la taula un dels problemes endèmics a les aules, l'assetjament, que curiosament no sol ocórrer en aquests espais, sinó en llocs on no hi ha supervisió de l'adult, com és el pati, els banys i el menjador. La Fundació ANAR alerta d'aquesta problemàtica i de com augmenta el ciberassetjament a través de la intel·ligència artificial, un sistema de fàcil accés que permet als agressors crear fotos, vídeos i àudios falsos per fer befa d'un company.
Segons el darrer estudi de la Fundació ANAR, l'ús de la intel·ligència artificial està present en el 14% dels casos de ciberassetjament i cada curs augmenta. Es fan vídeos i fotos falses i fins i tot se suplanta la identitat de la víctima utilitzant un sistema, en teoria positiu, que en mans d'un agressor fan molt de mal. Benjamín Ballesteros es el director técnico y portavoz de la entidad.
Que un tercio de ellos lo utilizan para la suplantación de la identidad y en torno a un 13% lo están mal utilizando precisamente para hacer memes, para generar diálogos, para el robo de datos, es decir, diferentes acciones que a partir de la cual, bueno, pues lo que hago es que utilizo una herramienta que es enormemente útil para todos nosotros para una utilidad que es perversa en la que se puede hacer mucho daño.
A nivell presencial creix la violència física a través de cops i putades, que han augmentat prop d'un 9% el darrer any, suposant el 31% dels casos.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Del 16 al 22 de setembre celebram la Setmana Europea de la Mobilitat a Palma. No te'n perdis les jornades de debat, la ruta nocturna amb Font de Misteris, la gran diada de la mobilitat per a tota la família o la trobada de rutes saludables, entre d'altres activitats. Informa't en el web movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les Illes es van convertir el juny en la primera comunitat a tenir una llei de conciliació. Ara, un comitè format per govern, patronals i sindicats inicia el camí per establir de quina manera fer possible aquest equilibri entre la vida laboral i la família.
Tenen fins a final d'any per elaborar una diagnosi sobre l'estat de la conciliació a les Illes. S'han de revisar, per exemple, els plans d'igualtat que han de tenir les empreses. Catalina Cabré és la consellera de Funció Pública.
Les empreses i les patronals estan conformes amb aquesta legislació. Ells el que volen és una plantilla de treballadors i un bon clima, i que la gent estigui a gust a l'empresa. En el fons, és una manera de retenir talent, no?
Una vegada fet l'estudi, s'establiran mesures més concretes perquè la conciliació sigui real i possible. I és aquí, en un canvi de xip, en el que volen incidir els membres del comitè. Això és govern, patronal i sindicats. Fer que la vida fora de la feina no impedesqui el desenvolupament professional de cada treballador. Maria José Cordero és d'UGT.
Y adaptándonos a lo que viene, que los jóvenes lo tienen muy claro, quieren poder disfrutar de su tiempo, de su ocio, de su familia, sin ese sacrificio que otras generaciones hemos hecho, sin ese sacrificio que otras mujeres hemos hecho de no formarnos, no poder llegar.
També en clau laboral, el PSIC demana explicacions al director general d'IB3, Josep Codony, sobre el procés d'internalització dels treballadors informatius. Aturat, diuen, des del relleu al capdavant de l'ENS.
A la comissió de control parlamentari, el director general d'IB3, els socialistes li faran 4 preguntes, sobretot destinades a saber com està el procés d'internalització. La diputada Mercedes Garrido vol saber que farà l'ENS amb els 2,9 milions d'euros addicionals als pressupostos d'enguany que s'havien de destinar als efectes de la integració del personal a l'ENS.
Una exigència directa ja que aquest 2,9 milions d'euros en el pressupost del 2026, quan s'incorporin els remanents, han d'anar directament en el capítol 1 i ni un cèntim pot anar a cap productora amiga del senyor Codony.
Més coses, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat avui que el mes d'octubre convocarà la primera mesa de diàleg social per reformar l'acomiadament.
En una jornada d'UGT, la vicepresidenta ha anunciat l'inici de les negociacions amb patronal i sindicats. Ho ha fet l'endemà que el Congrés ha aprovat una iniciativa de sumar per reformar l'acomiadament improcedent a Espanya. L'intenció és avançar cap a un acomiadament en positiu, a favor dels treballadors afectats i que sigui dissuasori per a les empreses.
Esta matèria requiere compromiso de país. Lo digo con absoluta franqueza. Por tanto, me parece, y ahí estamos trabajando todas las partes, para que ese acuerdo se produzca. Por tanto, esta reforma es inaplazable.
Ho dèiem en titulars, les Nacions Unides calculen que en només 48 hores 40.000 persones de la ciutat de Gaza han fugit cap al sud de la franja. Avui, tercer dia de l'ofensiva terrestre de l'exèrcit israelià, es calcula que hi ha 90 persones assassinades. Enmig d'aquesta massacre, la Fiscalia Espanyola ha anunciat que investigarà els crims i les violacions dels drets humans d'Israel. A Gaza ho ha autoritzat el fiscal general de l'Estat. Álvaro García Ortiz apunta a violacions del Codi Penal que serien constitutives de genocidi i delictes de lesa humanitat.
Per dur a terme aquesta tasca, el Ministeri Fiscal ha ordenat un equip conjunt que estarà integrat per la fiscal de Drets Humans i Memòria Democràtica, Dolores Delgado, i pel cap de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, Jesús Alonso. L'equip presentarà les seves conclusions al Tribunal Penal Internacional, òrgan que ja manté processos oberts contra l'estat israelià. És una investigació similar a la que es va posar en marxa per part de la justícia espanyola per investigar els crims de guerra de Rússia a Ucraïna.
En paral·lel a aquesta investigació, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha confirmat que el Consell de Ministres aprovarà dimarts que ve l'embargament d'armes a Israel. I mentrestant, a l'informatiu matí d'aquesta casa hem parlat sobre la comissió de l'ONU que ha reconegut que Israel perpetra un genocidi a Gaza, amb el professor de Dret Internacional Públic de la UIB, Joan David Jané, assegura que més endavant s'obrirà la fase oral que acabarà en sentència, però reconeix que estarà anys a arribar.
I, malauradament, la sentència del Tribunal Internacional de Justícia serà una sentència, com totes les tribunals, declarativa, i les conseqüències que tindrà seran les que posarà de manifest que, hipotèticament, Israel ha incomplit el conveni, però conseqüències pràctiques en el sentit d'un engruiciment de responsables per tractes com els no s'aproduirà perquè no forma part de les competències del tribunal.
Als carrers continua la pressió popular. Les marxes per Palestina a Mallorca han convocat avui capvespre a les 7 una concentració amb cassolada davant del Consolat dels Estats Units a Palma. I avui França viu una jornada de protestes massives i vagues en resposta a les retallades pressupostàries per part del govern.
Més de 250 manifestacions recorren el país gal per exigir la retirada del projecte de pressupostos plantejat per l'anterior govern i que comportaria retallades econòmiques en serveis socials. El ministre de l'Interior ha denunciat intents de bloquejos i sabotatges, mentre que més de 50 manifestants han estat detinguts.
Hi ha l'agenda internacional pendents avui del president dels Estats Units. Donald Trump es reuneix amb el primer ministre britànic Keir Starmer en el darrer dia de la visita d'estat del mandatari nord-americà al Regne Unit. Arribem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell de Mallorca incrementarà la neteja de les voreres de les carreteres d'arreu de l'illa per augmentar la seguretat de ciclistes i també de cicloturistes. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. En l'augment de la periodicitat del manteniment, el Departament de Carreteres pretén que aquest espai de les vies sigui més transitable per a les bicicletes, especialment en els punts de la xarxa més utilitzats per aquest tipus de turistes.
En l'àmbit de la política, la Conselleria de Funció Pública sanciona la portaveu del Partit Popular, el Consell, Núria Riera, amb una falta lleu pel seu absentisme laboral.
Segons l'executiu, l'amonestació disciplinària esperava fer tasques com a portaveu de la formació sense haver demanat autorització prèvia a sant funcionari de la comunitat autònoma.
I parlam de cultura i d'art perquè el Consell s'afegeix a la proposta cultural de la Nit de l'Art.
El pla fort són les exposicions d'arts plàstiques de la Misericòrdia, però a més es podrà visitar el Gran Aljub d'aquest espai i s'han programat espectacles al Palau del Consell i al Teatre Principal.
Són les 2:31 del capvespre. Allò que volem fer ara és saber com se circula arreu de les carreteres de Mallorca. Per això connectam amb la DGT. David Cervera, bon dia. Quina és ara mateix aquesta situació?
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora tenen retencions de seguida de cintura en direcció a l'aeroport, des del cementeri fins a la incorporació en l'autopista d'Inca. També trobaran un pont de tràfic lent a la carretera de Valldemossa en direcció a Palma, a l'altura de les Passes. Finalment, destaca un pont de tràfic lent a l'autopista de Llucmajor, a l'altura de l'aeroport, i en el túnel de Gènova en sentit Palma. És tot, molt bon dia.
Moltes de gràcies, Idò, David Cervera, des de la DGT. Aquesta és la situació del trànsit a Mallorca. Nosaltres fem ara una pausa per anar a la publicitat. Miguel Soler és el control tècnic i ara tot d'una tornarem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho hem dit en començar, el Consell de Mallorca incrementarà la neteja de les voreres de les carreteres d'arreu de l'illa perquè ciclistes i també cicloturistes hi puguin circular de manera habitual. Amb aquesta acció, el Departament de Carreteres pretén fer augmentar la seguretat dels ciclistes alhora que també vol descongestionar algun punt de la xarxa viària molt transitats per cicloturistes on hi ha també molt de trànsit de vehicles amb motor. El Consell, però, volíem dir, ha previst més accions que persegueixen un mateix objectiu.
La campanya de neteja de les voreres de les carreteres carreteres es durà a terme els 1.600 quilòmetres de la xarxa viària de l'illa amb una inversió de 300.000 euros. Una altra de les novetats són els nou vials cívics, com el de l'Aró, el de Crestaix a Sa Pobla, el futur hospital de Felanitx. En total, 60 quilòmetres de vies verdes i una inversió de 45 milions d'euros. A més, a partir d'octubre es reforçarà el ferm de diverses carreteres, com les d'Andratx a Estellencs, Salva, Mancor, Bunyola, Orient, Alaró, a la de Peguera, Port d'Andratx. Fernando Rubio és el conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures.
Farem un pla d'actuació per intensificar i millorar la neteja dels vials, dels vorals, dels arcenes, per tal de que estiguin nets i segurs i per tal de que els ciclistes puguin transitar de manera segura. També hem dit que els nous contractes de manteniment se milloraran les partides i, per tant, se revisarà tot això perquè se puguin fer actuacions molt més contundents.
A la reunió hi han participat la DGT, la Guàrdia Civil, la FELIP, a la Federació Hotelera de Mallorca, entre d'altres entitats, així com la Federació de Ciclisme de les Balears. El seu president, Toni Bausà, ha explicat la importància de netejar les voreres de les carreteres per circular en seguretat i la proposta per identificar i senyalitzar, juntament amb el Consell i la DGT, els punts negres de les carreteres, que en aquest moment quantifica entre 10 i 15.
Els tenim identificats i també han demanat i han posat damunt la taula, veurem si entre tots podem identificar més punts negres a base d'auditories o el que sigui, per veure si podem millorar aquestes accions pues, més conflictives.
El Consell de Mallorca ha fet aquest anunci coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, però també en un any que és especialment crític pel que fa a la sinistralitat d'accidents en ciclistes. D'ençà del mes de gener, 12 ciclistes han mort a les carreteres d'arreu de l'illa.
Un dels darrers accidents mortals va ser el d'un ciclista de 49 anys que va ser atropellat per un autobús del TIP a la carretera entre Pollença i el port de Pollença el mes de maig passat.
I en l'àmbit de la política, la Conselleria de Funció Pública sanciona la portaveu del Partit Popular al Consell, Núria Riera, amb una falta lleu pel seu absentisme laboral.
Es dona la circumstància que Riera és funcionari de la comunitat autònoma i les formacions a l'oposició al Consell del PSOE i Més per Mallorca denunciaren a l'opinió pública la seva participació a tertúlies radiofòniques com a portaveu de la formació popular durant el seu horari laboral. Al seu moment, Funció Pública va actuar d'ofici i va obrir un procediment d'informació reservada i un expedient que s'ha resolt el mes d'agost passat. Segons l'executiu, la monestació disciplinària és per haver participat a aquest espai sense haver demanat autorització prèvia. La portaveu del PSOE al Consell, Catalina Cladera, pensa que a causa d'aquesta amonestació, Riera queda en una situació política insostenible.
Nosaltres demanem la seva dimissió o cessament ja, perquè no se pot seguir sostenint aquesta situació, i és inaudit que una funcionari del govern de les Illes Balears que exerceix també la seva feina política en el Consell de Mallorca s'endugui 130.000 euros de tots els mallorquins i mallorquines i que no està justificat de cap manera ni aquest sou i que tampoc no justifica el seu compliment horari.
Memòria de Mallorca demana a l'Ajuntament de Palma que declari Pilar Sánchez Llebrés filla il·lustre de la ciutat. Aquesta entitat memorialística insisteix en aquesta petició el dia precisament que fa 89 anys que el cos d'aquesta militant socialista i destacada feminista palmesana aparegués al poble de Sencelles. Això va ocórrer dia 18 de setembre de l'any 36, després que la violassin i l'assassinassin.
Fa un any que Memòria de Mallorca va registrar-ne la sol·licitud a l'Ajuntament, però de moment asseguren que encara no n'han rebut resposta. Pilar Sánchez Llebrés vivia a la barriada de la Soledat, era placera del mercat de la plaça Major i durant la Segona República desenvolupar una gran activitat política.
D'aquesta manera explica Maria Antònia Oliver, de Memòria de Mallorca, quin era el compromís de Pilar Sánchez.
Obrir Bellva en el ciutadà. Això, per exemple, ho hem vist en les dues darreres exposicions temporals, que han tingut un èxit enorme i que han tingut...
De fet, va compartir Aurora Picornell i Antònia Pasqual, dues dones també destacades, en aquest cas del Partit Comunista, que varen ser assassinades con la Pilar, a la casa del poble de Palma, i a més va sortir del seu mitjà de comunicació. 8 de març de 1936, un dels primers dies que se va celebrar per ser dona treballadora, aquí se sigui Balears.
I el castillo de Belén. Al arribar a Mallorca.
Segur que l'heu reconegut. Aquesta cançó és El canto a Mallorca, de Bonet de Sant Pere, una cançó que exalta l'atractiu turístic del castell de Bellver d'ençà dels anys 50 del segle passat. En parlam perquè precisament avui es jubila quina ha estat la funcionària conservadora durant més de 3 dècades, Magdalena Rosselló, qui fa balanç de la feina feta durant tot aquest temps, però també s'acomiada, diu adeu, amb un plany.
Sí que el castell que domina la Badia de Palma es visita obligada pels milers de turistes, però hauria de ser-ho més pels residents de la ciutat. Així ho ha explicat a IB3 Ràdio.
Obrir Bellver en el ciutadà. Això, per exemple, vam vist en les dues darreres exposicions temporals que han tingut un èxit enorme i que han tingut molt de visitants locals. Per tant, jo penso que aquest és un bon camí per fidelitzar aquest públic que normalment només ve a Bellver quan ve qualcú de visita o ve un familiar de fora, un amic de fora, i l'han de dur a un lloc d'excursió i el duen a Bellver.
Durant aquests anys, Magdalena Rosselló recorda com s'ha fet molta de feina per posar en marxa les sales dedicades al Museu d'Història de la ciutat, perquè anys enrere només estaven dedicades a l'època medieval. En canvi, ara es fa repàs d'episodis de l'època moderna i contemporània, com quan el castell va ser el lloc on empresonaren Gaspar Melchor de Jovellanos als aspectes de la Guerra Civil Espanyola.
L'Ajuntament de Palma ja ha informat que ha iniciat ja el procés per a la substitució de Rosselló al capdavant del castell de Bellver, reconeixent que és un procés llarg i que de moment, el monument queda en mans de l'Àrea Municipal de Cultura. I de cultura, precisament, continuem parlant, perquè la Nit de l'Art arriba enguany a la seva edició que fa 29 a Palma, un espai en què el Consell de Mallorca també hi participa per tercer any consecutiu en 9 exposicions, una intervenció artística a l'Aujub de la Misericòrdia i 2 espectacles que seran al Palau del Consell i també al Teatre Principal de Palma. El conjunt de propostes de la Misericòrdia es podran visitar a partir d'aquest dissabte, dia 20, al Centre Cultural.
Has de fet dissabte, quan si no inauguren totes les exposicions a la Misericòrdia, les quals romandran obertes de dilluns a divendres de 10 del matí a 8 del capvespre. La consellera de Cultura del Consell, Antònia Roca, ha destacat el paper fonamental d'aquest esdeveniment dins el teixit cultural de l'illa i ha destacat la Nit de l'Art com una cita ineludible per als amants de l'art contemporani i de la cultura.
Jo crec que hem aconseguit entre tots els implicats que l'art contemporani precisament aconsegueixi arribar a més gent que mai, i a més aquest vespre doncs, molta gent que no ho ha fet abans entra per primera vegada a una exposició d'una institució o entra per primera vegada a una galeria, i visitar nous espais de cultura sempre és positiu i sempre és un bon moment.
Una de les propostes destacades és la intervenció artística titulada Siscole, que s'ha fet a l'Aljut de la Misericòrdia. Convida el públic a redescobrir l'espai des d'una mirada contemporània i sensorial i estarà disponible fins al 22 de novembre. Òscar González, l'artista que l'ha fet possible, explica com l'aigua de l'Aljut juga un paper fonamental en l'obra.
Se han instalado 3 proyectores por encima del agua que proyectan al frente una videoinstalación que irá al ritmo de un latido, todo irá en consonancia y cediendo ese movimiento, bueno, ese sonido rítmico que un poco puede llegar a hipnotizar en este caso.
Com ja vàrem fer l'any passat, el Palau del Consell i el Teatre Principal de Palma també participen en la Nit de l'Art d'enguany. En el cas del Palau, a les 8 del vespre es podrà gaudir de l'actuació de Zarzuela, Los grandes éxitos de Zarzuela. El Teatre Principal, per la seva banda, el públic podrà assistir a l'espectacle de dansa Goosebumps a les 9:30 del vespre. A més, la Nit de l'Art suposa el punt i final a l'exposició de Bernardí Roig Hem arribat a l'infern al Museu de Mallorca.
Hi haurà la vinya, fotant-lo cabal, que obri aquesta terra seca, que el cel no mos banya, ma que sou la nostra sorra civil.
Per cert, que durant la Nit de l'Art, aquesta casa, IB3 Ràdio, també oferirà un especial de l'aviador, el programa dirigit per Rafa Gallego. Això serà entre les 7 i les 9 del vespre, el dissabte, des del Casal Solleric. Parlant, però, ara d'una altra cosa.
Catastres de perres, tota polsa de braços.
Haureu reconegut que aquesta persona que canta, aquest home ho fa en català, però no és català de les Illes Balears, ni del Principat, ni tampoc de València. És català de la ciutat de l'Alguer, a l'illa de Sardenya.
Serà allà on es poden escoltar Mateu Malondra, composició electrònica.
I dèiem que aquest que aquí canta és Àngel Maresca, més conegut com l'Oberbé de l'Alguer. Si el voleu sentir cantant, teniu l'oportunitat aquest diumenge, dia 21, al Puig de Consolació, a Sant Joan. L'Oberbé de l'Alguer és l'aposta per encetar el cicle tardoral de la Fundació Mallorca Literària. Àngel Maresca és tot un referent de la música tradicional d'arrel popular a la ciutat de l'Alguer, el punt més oriental on es parla català.
Amb el quintà de promet.
Li diuen l'obrebé de l'Alguer perquè aquest és el seu ofici. A més de 80 anys, aquest home encara faita. Per sentir-lo i veure'l cantar, haureu d'anar a Sant Joan, al Puig de Consolació, diumenge a les 7 de l'hora baixa. Però si allò que voleu és que vos afaiti, per això haureu d'anar a la ciutat de l'Alguer. Parlem ara d'una altra qüestió, perquè si heu estat al poble de Sencelles, sabreu que davant el portal de l'església, de vora el monument de Sor Francineina, hi ha un gran lledoner. És un arbre que està sembrat d'ençà dels anys 50, té una soca molt gruixada i demà l'Ajuntament l'haurà de rebassar.
El motiu és que pel mes de maig el lledoner es va esbrancar, és a dir, un dels quatre principals cimals es va aixapar, i ara l'arbre presenta un perill per a la gent que passa per davall. L'Ajuntament, però, ja ha informat que ja deixaran el clot fet per sembrar-hi un altre.
Demà vendran uns operaris, el tallaran, i deixaran el fora fet de cara a les festes de la Beata de febrer de l'any que ve, i sembrarem un lledoner nou, que serà el que li correspondrà agafar relleu i veure foren molts cada dia i veure créixer tots els sencellers de les futures generacions.
Aquest que ho ha acabat de sentir era el batle de Sencelles, Joan Carles Bertí, informant de com serà aquestes tasques, però allò, segons ha dit, important és que el lloc on ara hi ha aquell lledroner de més de 70 anys sembrat, ni sembraran un altre, i això serà pel mes de febrer, que és el temps quan se sembren els arbres. Amb aquesta informació relacionada amb el poble de Sencelles, haurem arribat a les 2:45. És el moment ara dels esports.
Informatiu migdia. Esports. Marta Sampas.
Bon dia de nou, Marta.
Bon dia.
Comencem amb el Mallorca, que ha tornat a entrenar avui matí amb la vista posada a diumenge.
Sí, perquè l'Atlètic de Madrid visitarà Somos diumenge a les 4:15. Ho farà després de la derrota ahir a la primera jornada de Champions, mentre que el Mallorca ha tornat avui a la feina després del descans d'ahir amb l'objectiu de sumar contra el conjunt madrileny la que seria la primera victòria del curs. Miqui Tous ha estat a la sessió d'avui matí a Son Bibiloni. Bon dia, Miqui.
Bon dia. Després de la jornada de descans d'ahir, el Mallorca ja prepara l'important partit de diumenge contra l'Atleti de Madrid. Ho ha fet sense Javi Llebrés, que es continua recuperant de la seva lesió, i tampoc s'ha exercitat avui damunt la gespa de Son Bibiloni al central Maraix Kumbula. Això sí, no ha de tenir problemes per poder jugar diumenge contra l'equip madrileny. El protagonisme avui a Son Bibiloni també ha estat, com no, per Dani Rodríguez, que es continua entrenant a les ordres de Jagoba Arrasate. Ha estat un dels primers jugadors que ha entrat al camp d'entrenament, acompanyat de Vedat Muriqi. L'han bificat dins la dinàmica de grup durant els 15 minuts de porta oberta de l'entrenament als mitjans de comunicació, però ara falta que el Tigre de Betanzos i de faci que enviar d'opinió a Jagoba Arrasate i qualque dia pugui entrar a una convocatòria. Pel que fa a l'entrenament, destaca que avui Jagoba Arrasate ha fet molta feina al començament amb exercicis de possessió de pilota i possessió ràpida de pilota, tal vegada un factor que va fallar i molt en el darrer partit contra l'Espanyol. Demà la plantilla tornarà a entrenar a les 10:30 a Son Bibiloni, ho farà porta tancada, i dissabte farà el darrer entrenament i després parlarà el tècnic Jagoba Arrasate en roda de premsa prèvia en aquest partit importantíssim, clau treure els 3 punts contra l'Atlètic de Madrid del Cholo Simeone.
Gràcies, Miqui Tous. Això mentre la direcció del Mallorca demana tranquil·litat, tot i el mal començament de temporada i l'ambient viscut al voltant de la polèmica amb Dani Rodríguez. Ahir el cap de negocis i el director esportiu, Alfonso Díaz i Pablo Orteix, varen assistir a la inauguració de la penya mallorquinista Esbrollador d'Esporles. Allà, Alfonso va demanar unió entre afició i club per poder sumar el primer mestres de la temporada diumenge a Son Moix.
Hemos empezado la temporada seguramente no como queríamos, pero yo creo que el equipo está bien, está convencido. Hemos dado la cara en los encuentros, los resultados no son los que deseábamos, y por supuesto que el partido que viene ahora el domingo contra el Atlético de Madrid pues es importante, ¿no? Otros 3 puntos, jugamos en casa, y bueno, y ahí la importancia de la afición, ¿no? De que estemos unidos, que estemos juntos, que queremos el campo y que apretemos mucho al rival y animemos a los nuestros.
Per la seva banda, Ortells va voler deixar clar que l'entrenador és el primer que està treballant en canviar la dinàmica.
Jo crec que Yagoba és un tio amb personalitat, jo crec que és, és el primer que sap com canviar-li la situació i donar-li la volta, i jo el veig amb moltes ganes, amb molta il·lusió de fer les coses bé i ja pensant en el pròxim partit.
I un apunt més en clau mallorquinista, perquè Jan Virgili ha estat convocat per jugar al Mundial Sub-20, que es disputarà a Xile a partir de dia 27 de setembre. Per tant, el duel contra l'Atlètic de Madrid serà el darrer en què el futbolista català estarà disponible per a Yago Barrasate abans de concentrar-se en la selecció. Es podria perdre fins a 4 partits de Lliga si Espanya arribés a la final.
Ja ho deies abans, Marta, l'Atlètic de Madrid va perdre el partit de la primera jornada de Champions.
El conjunt matalasser va caure per 3-2 al camp del Liverpool. Els del Cholo Simeone perdien per 2-0 als 6 minuts, però dos gols de Llorente empataren el partit. Al minut 92, Van Dijk marcava el gol de la victòria del Liverpool. El tècnic Diego Simeone va ser expulsat. El sentim.
No es fácil estar en el lugar donde estamos y recibir insultos todo el partido. Vino el gol de ellos, vino el tercer gol, me giré, cuando me giré continuaban los insultos con gesto y bueno, soy una persona. El rival con la necesidad de ir a buscar el partido fue, tuvo un córner, dos córner, tres córner y la verdad que terminó siendo un golazo.
I avui serà el torn del Barça. Els catalans jugaran a les 9 del vespre al camp del Newcastle. Lamine Yamal es baixa per lesió i torna a la llista Frenkie de Jong. Sentim l'entrenador dels blaugranes, Hansi Flick.
We know that Lamine is not playing.
Sabem que Lamine no jugarà avui i pot ser tampoc diumenge. No ho sabem, hem d'esperar. Però som un equip fort i també som forts en aquesta posició.
Més futbol. A Segona Federació, aquest cap de setmana arriba el primer derbi balear.
Diumenge, a les 12 del matí, la Societat Esportiva Eivissa rebrà el Porreres en el primer partit entre dos representants balears de la categoria. El primer derbi balear arriba a la que és la tercera jornada i ho fa amb els eivissencs amb 3 punts, després d'una victòria i una derrota, i amb un Porreres que té un punt després d'empatar diumenge passat. Sentim el jugador de la Societat Esportiva Eivissa, Diego Jiménez, i el del Porreres, Jorge García.
Sí, sabemos que es una categoria que es muy igualada, que todos los partidos se decantan en detalles y bueno, pues nos dio la verdad que mucha moral conseguir esos tres primeros puntos y como te digo, pues ya preparando el partido de este fin de semana, muy importante para nosotros tratar de sacar otros tres puntos aquí en casa y ir haciéndonos fuertes poco a poco.
Sabemos que es un buen equipo, sabemos que si conseguimos la victoria pues le pasamos y al final pues eso es importante. Confiamos en nuestro trabajo, en nuestro bloque y las ideas del míster que nos está transmitiendo y vamos a intentar conseguir los tres puntos.
I un apunt més en futbol, perquè el Formentera ha quedat eliminat de la Copa Federació després de perdre ahir per un contundent 6-1 al camp de l'Atlètic Lleida i diu així adeu a la possibilitat de disputar la Copa del Rei.
En bàsquet, l'Èstia Menorca va jugar ahir un partit de pretemporada ben especial.
Vintalfa va acollir ahir el que es va denominar com a partit empàtic. El conjunt menorquí va jugar contra Escastell, de la Lliga EVA, en un enfrontament dirigit a persones amb autisme. El resultat, victòria de l'Èstia per 99-64, va ser el menys important. La iniciativa va reunir més de 300 persones al pavelló Menorca i va permetre als assistents viure per primera vegada un esdeveniment esportiu d'aquest nivell en el qual es va intentar minimitzar l'impacte acústic i visual. Jesús Carreras és el president de l'Associació del Trastorn de l'Espectre Autista de Menorca. El sentim.
Tenen hipersensibilitat sensorial. El tema de renous i llums estridents i això, els hi costa. Hi havia persones que no havien anat mai a un partit i famílies que no havien pogut anar mai juntes a veure un partit de bàsquet. Per els petitons hi havia molta il·lusió. El seu primer partit, per tant, agraïm molt a la CST Menorca és aquesta diferència que hem tingut amb nosaltres, que ens han deixat venir i podem disfrutar amb les famílies d'això.
En futbol sala, aquesta setmana ha començat la Copa del Rei.
Una de les 6 competicions que afrontarà l'Illes Balears Palma Futsal aquesta temporada, però avui no xerram del vigent campió d'Europa perquè el que es disputa aquesta setmana és la primera fase de la Copa del Rei, en la qual hi participarà un equip balear, el Club Esportiu Eivissa Futbol Sala. Els eivissencs, que juguen a la tercera divisió, afrontaran avui, quan siguin les 7:45, al pavelló Es Viver d'Eivissa la primera ronda de la competició copera. Ho faran contra el Club Natació Sabadell Futbol Sala. Sala. Sentim l'entrenador del conjunt eivissenc, és Daniel González, en declaracions avui a IB3 Ràdio.
Pues un rival que es de categoría superior, uno de los favoritos a la ascenso a segunda división, con mucha tradición, muchos jugadores de calidad, quizá unas individuales de las más determinantes dentro de la categoría y que en la que tenemos que dar el 120% si queremos por lo menos competir.
I acabam amb dos apunts del Palma Futsal. D'una banda, el club mallorquí demanarà ser la seu de la Supercopa d'Espanya i d'altra banda, el club cerca pista per poder disputar el partit corresponent a la jornada 5 de Lliga que s'hauria de jugar el pròxim 3 d'octubre contra el Peñíscola. Es preveu que Son Moix encara no estarà a punt perquè recordam que aquest dia s'ha aixecat la pista per millores de les instal·lacions.
Fins aquí els esports. Gràcies, Marta. Són les 2:54. Fem una petita aturada i tornem en cultura.
Aquest és en Toni.
Com anem?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Vols emprendre? Viu l'Emprenday organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Empren.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El Teatre del Mar reobre portes passat l'estiu i ho fa amb la nova temporada de tardor. Es manté el compromís social amb la barriada, Marca de la Casa, i també s'amplia el nombre de propostes escèniques. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Això gràcies a la Unió amb Produccions de Ferro.
Sí, una entesa que ha permès ampliar fins a 11 els espectacles que s'oferiran a l'escenari d'Esmolinar des d'ara i fins que acabi l'any. Explica Carles Molinet, el seu director, que aquest encontre ha estat molt beneficiós.
No és un secret, i crec que ho podem dir, que en Produccions de Ferro han començat a treballar en projectes nous, més enllà dels projectes que ja la Fundació Teatre del Mar duia a terme de forma regular, i això, aquesta conjunció de forces cap a un objectiu comú, fa que incorporem a la programació noves línies de treball.
Noves línies com les que faran que es vegi al Teatre del Mar l'arquitecte de Pep Ramon Cerdà. És l'obra triada en la primera convocatòria de suport a la creació escènica del Festival de la Paraula. Una primera passa, però n'hi haurà moltes més. Cristina Bugallo, Produccions de Ferro.
Té un objectiu principal, que és donar servei en el sector d'arts escèniques de les Balears perquè trobin aquí un espai on desenvolupar els seus projectes, un espai on trobar aixopluc, podríem dir també, i per nosaltres estem molt agraïts i molt satisfets i molt esperançats en tot el que pugui arribar d'aquesta col·laboració.
La nova temporada es posa en marxa demà mateix, aquest cap de setmana, amb Nuestros Muertos. És una proposta que arriba des de Madrid i que, adverteix Molinet, no és fàcil.
És un espectacle dur perquè tracta d'una entrevista, una trobada entre una mare i l'assassí del seu fill. Això dona lloc, evidentment, a una conversa que obri un munt de debats ètics i emocionals de com tractar la violència i la postviolència entre humans.
Oriol Grau, Sergi Mateu, però també la música de Daniel Higiénico, que estarà de festa pel seu 35 aniversari, i la de Mariona Fortesa.
Faig periodisme musical i teatral, no? Es tracta d'explicar una història amb la paraula i la música, per desvetllar una història encara poc coneguda avui en dia, que és la presència a l'edat mitjana de dones trobadores, de les anomenades trobairits.
Podreu trobar tota la informació sobre aquesta nova temporada a la web teatredelmar.com.
I la Galeria d'Art Parra i Romero ha duit a Eivissa l'obra de la reputada fotògrafa alemanya Vera Luther. De fet, és la primera exposició individual que l'artista ofereix a tot l'estat espanyol, Enric Fernández.
Vera Luther està present als principals museus internacionals com el MoMA de Nova York, ciutat on resideix. També a la Tate Modern Gallery de Londres, als museus Guggenheim o al Reina Sofia. A Eivissa s'exposen una selecció de fotografies en què l'artista empra la tècnica de la cambra obscura, com explica el propietari de la galeria, Guillermo Romero.
Ella lo que hace es construir una habitación donde con solamente un agujerito es donde pasa la luz y esa luz proyecta el paisaje invertido en lo que es el papel de fotografía en el que va impreso la obra.
Aquesta és una de les primeres tècniques que es van fer servir en fotografia.
Lo que hace la cámara oscura es proyectar el negativo del exterior y son muchas horas de exposición de luz.
Són peces úniques. L'artista pot dedicar entre 10 hores i 3 dies a crear-ne una. És de nou Romero.
Grecia, tenemos Venecia y Nueva York. En esta exposición lo que hace es pedir permisos específicos, construir estas gigantes cámaras oscuras y de ahí luego pues cada foto tiene que testear muchísimo por dónde entra la luz, las horas de luz del día.
Fins l'11 d'octubre hi ha temps per descobrir l'obra de Luther a la Galeria Parra i Romero de Santa Gertrudis.
Així sona Llego Tarde, el debut de la nostra companya Laura Marcos en el món de la música, enregistrat a Mallorca amb reconeguts músics d'estudi. S'estrena a totes les plataformes amb el nom artístic de Laura Cross. No. Bon dia, són les 3. Moment d'actualitzar la informació d'aquest dijous 18 de setembre. Comencem amb una notícia de darrera hora de la plana de successos a Mallorca. Un accident ocorregut a la 1 del migdia a la carretera general ha deixat 2 ferits. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Ha tingut lloc a Mercadal, en el tram de la carretera conegut com Sa Penya de Sindio. Allà, el doble carril hauria confós la conductora d'un cotxe que hauria envaït el carril contrari. A conseqüència de l'error, ha xocat frontalment amb un camió que circulava en direcció contrària. La dona ha estat escarcelada pels bombers i traslladada a l'Hospital Mateu Orfila. El conductor del camió ha sortit pel seu propi peu.
Sobre seguretat viària, el Consell de Mallorca incrementarà la neteja de les voreres de les carreteres d'arreu de l'illa per augmentar la seguretat de ciclistes i cicloturistes.
La campanya de neteja de les voreres de les carreteres es durà a terme als 1.600 quilòmetres de la xarxa viària de l'illa amb una inversió de 300.000 euros. Una altra de les novetats són els nous vials cívics, com el de l'Aró, el de Crestaig, a Sa Pobla o el futur hospital de Felanitx. El president de la Federació de Ciclisme de les Balears, Toni Bausà, calcula que en aquests moments hi ha entre 10 i 15 punts negres a les carreteres de l'illa.
Els tenim identificats i també han demanat i han posat damunt la taula a veure si entre tots podem identificar més punts negres a base d'auditories o el que sigui per veure si podem millorar aquestes accions pues, més conflictives.
A Eivissa està decreixent turísticament gràcies a la lluita de l'oferta il·legal. És un dels arguments que ha exposat fa només uns moments la presidenta del govern, Marga Proens, a la seu del Consell Insular.
Ho ha dit després de la mesa de l'intrusisme que ha reunit a representants de l'executiu i de tots els consells insulars. Proens s'ha lloat la tasca de la institució insular eivissanca que, segons ha dit, ha aconseguit retirar tots els anuncis de lloguer il·legals a plataformes com Airbnb. Una fita ha dit que ara han d'aconseguir la resta d'illes a través de les seves polítiques contra l'intrusisme.
És amb la col·laboració amb aquestes plataformes com avui podem celebrar que aquí a Eivissa s'hagi retirat ja el 100%, el 100% dels anuncis d'oferta il·legal a l'illa d'Eivissa a la plataforma líder en el sector com és Airbnb. A Eivissa, una vegada més, marca el camí, i ho deim amb orgull i amb agraïment, president, i ara aquesta lluita sense contemplacions contra l'oferta il·legal ha de donar també el seu fruit a les altres illes.
Tot això en una jornada marcada per les dades de delinqüència publicades per l'INE. L'any passat, 10.500 adults i 400 menors van ser condemnats per diferents delictes a les Balears, un 10% més que l'any anterior.
Unes dades de criminalitat que situa la taxa a les Illes en 15 per cada 1.000 habitants. És la més elevada de tot l'estat. Ara bé, aquesta taxa no dibuixa del tot la realitat de les Illes, ja que s'ha calculat en base a la població resident només i no la flotant, que arriba a duplicar-se en dies concrets d'estiu. Els delictes més majoritaris varen ser els que atempten contra la seguretat col·lectiva, el patrimoni o la seguretat vial. El perfil és el d'un home d'entre 20 i 50 anys i 6 de cada 10 eren espanyols.
L'actualitat avui passa també per la investigació que ha autoritzat el fiscal general de l'Estat sobre els crims d'Israel a Gaza.
Álvaro García Ortiz apunta a violacions del Codi Penal que serien constitutives de genocidi i delictes